Bona tarda, són les dues, hora d'obrir l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc Pijuan.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hotel Suís, avui ja dijous 25 d'octubre de 2018. I avui us vull començar parlant en aquest programa d'aquella sensació de que de tant en tant hi ha vida més enllà del centre d'esport Sabadell quan l'equip va bé. No sé si us n'adoneu, quan les coses funcionen rotllant sembla que tot plegat perd una mica de transcendència i potser en això ens hauríem d'agafar, el fet de no dramatitzar tant quan les coses no van bé, perquè en el fons això és futbol, és esport i, per tant, no cal fer-nos mal, com diria aquell. També és cert que a les darreres hores aquí a la ciutat de Sabadell, doncs el xup-xup informatiu ens ha deixat un adéu, el del Xava Gómez, que ha deixat la banqueta de l'Astral Pool i, vaja, també ha creat una mica de soroll, cosa que ha fet baixar una mica també tot el que comentàvem aquests dies del Centre d'Esport Sabadell, que, com dèiem, lligat amb les tres victòries de l'equip, doncs, vaja, tot fa que ara mateix rodi de la millor manera possible. Avui ho tocarem tot una miqueta, parlarem del Sabadell, però també d'aquest adéu del Xava Gómez, i ho farem amb la versió del club. Atenció, d'aquí uns segons, la versió del club sobre l'adéu del fins ara tècnic de l'Astral Pool Natació Sabadell masculí.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Pau Vitoria a la redacció i Antoni González al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Després de l'adéu del Xava Gómez, com us dèiem, de la banqueta de l'Astral Pool, ahir en parlàvem amb el protagonista, avui parla el club, la veu del seu director esportiu, Xavi Balaguer, serà d'aquí poc més de 3-4 minutets. Avui també l'actualitat del centre d'esports, primera jornada del Campionat d'Espanya Absolut femení per equips de tennis, avui també futbol, sala, esgrima, rugby i una miqueta de triatló.
I fora de l'hotel?
El Barça va sumar ahir la tercera victòria a la Champions, els d'Ernesto Valverde van superar l'Inter de Milà per 2-0, Rafinha la primera meitat i Jordi Alba la segona van ser els autors dels gols blaugrana. Aquest resultat, combinat amb l'empat a 2 de l'altre partit del grup entre el PSV Eindhoven i el Tottenham, deixa els barcelonistes en peu i mig als vuitens de final d'aquesta competició. Ahir també a la Champions, l'Atlético de Madrid va caure 4-0 al camp del Borussia Dortmund. A la primera divisió de futbol ahir es va recuperar un partit de Lliga que no es va poder disputar en el seu moment. És el Rayo Vallecano Athletic Club de Bilbao, que es va ajornar per culpa del mal estat de l'estadi de Vallecas. El duel, per cert, va acabar amb empat a 1. I en futbol femení, el Barça no va poder passar ahir de l'empat a 0 a casa contra el Levante. El partit també s'havia de recuperar per l'ajornament que es va produir en el seu moment. Aquest resultat, a més, fa que el Barça cedeixi el liderat de la Lliga a l'Atlético de Madrid. Encara en futbol, avui hi ha jornada d'Europa League. Quan faltin 5 minuts, per les 7 de la tarda, el Betis visita San Siro per jugar contra el Milan. El Sevilla rep a les 9 el desconegut Akhisar Turk i a la mateixa hora el Villarreal jugarà a l'estadi de la Ceràmica contra el Ràpid de Viena. En bàsquet, el Divina Segura Joventut va superar ahir el Cafés Candeles Breogán per 69-76. Els badalonins recuperaven el primer partit de la jornada de la Liga Endesa, que no es va poder disputar per culpa d'una avaria en el marcador del pavelló gallec. Encara en bàsquet, últim apunt, el Barça ha viatjat avui cap a Istanbul per jugar divendres contra el Darussafaka. Els desbetis les pèssits, això sí, viatjaran amb una novetat important, la de l'hongarès Adam Hanga, recuperat ja de la seva lesió al genoll que es va operar el mes de juny.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, Joan Rafinha, autor del primer gol del Barça ahir i substitut de Leo Messi a l'11 titular culer.
El trabajo de Rafinha estaba ahí, desde el primer minuto hasta el último, sabíamos lo que nos podía aportar. Es un jugador que se mueve muy bien entre líneas, un jugador que después es muy generoso en el esfuerzo, que mete el pie, que aprieta, y para este partido pensaba que nos podía venir bien. Ha tenido el premio del gol y mucho mejor para él y para todos, porque también desde el punto de vista individual le puede dar confianza.
Hola, Mr. Ignasi Oliva, paragual.com.
I Cholo Simeone, entrenador de l'Atlètic de Madrid, admetent la superioritat ahir del Borussia Dortmund.
Me encantó el Borussia, me encantó. Práctico, dinámico, con buenas transiciones, entendiendo que la posesión es la verticalidad, es la velocidad y no la tenencia inútil de la pelota. Y cuando uno representa, como representaron ellos el partido de hoy, felicitarlos. Están en un camino muy bueno. Y bueno, ojalá que puedan mantener este juego porque es muy buen, muy bonito de ver.
I per últim, Quique Setién, entrenador del Betis, abans de visitar San Siro per jugar contra el Milan.
Yo creo que es verdad que Iwan no está en su mejor momento, pero yo espero la mejor versión. Y no me fío, claro. Yo sé que me voy a enfrentar contra un equipazo en su estadio y en un momento donde necesitan una victoria.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs avui fa anys Mario Rolando Pini, exjugador del Centre d'Esports, un dels últims futbolistes de la mítica participació de l'equip a la Copa de Fires ara fa ja uns quants anys. Pini avui, per cert, fa 80 anys. Felicitats.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Passen 6 minutets del punt de les 2 del migdia. Aquests dies ja n'hem parlat. Xava Gómez ja no és l'entrenador de l'Estrelpool Natació Sabadell. Els fets es van precipitar dimarts a la nit amb creuament de tuits entre l'entitat i també el propi entrenador. Al vespre el club emetia un comunicat en el qual anunciava que de mutu acord es posava punt i final a una etapa de 5 anys i 2 mesos del Càntabra al capdavant de l'equip de Calllong. A l'estona, però, el propi Xava Gómez responia a Twitter assegurant que de mutu acord res de res i que ell acabava de conèixer la notícia a través dels mitjans. De fet, ahir el mateix Xava es refermava amb les seves paraules en aquest mateix programa aquí a l'Hotel Suís. Avui volem saber la versió del club per tal de posar una mica de llum a tot plegat. En directe, com dèiem, passen 7 minuts del punt de les 2. Xavi Balaguer, director esportiu del Club Natació Sabadell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Acomiadament, destitució, cessament, trencament de contracte de mutu acord, dimissió... Quina és la versió del club de com ha acabat tot plegat, Xavi?
No, el Xava doncs, va ser convocat a una reunió amb el president i amb mi mateix el dimarts al vespre, 3:45 del vespre concretament, i en allà doncs, bueno, se li va comentar doncs, que el club tenia la intenció doncs, de no continuar la relació amb ell. I a posteriori, bueno, i això doncs, ho va acceptar, i a posteriori el club doncs, va enviar un comunicat a premsa, on es va sortir de la reunió, el president i jo mateix doncs, vam demanar que s'activés el protocol habitual que tenim en aquestes situacions a nivell de comunicació, i es va enviar immediatament el comunicat a la premsa, primer a les nostres xarxes socials pròpies del club i després a la premsa. Sí que és veritat que tot va anar doncs, molt seguit, però el primer en assabentar-se o en conèixer la situació va ser el Xava Gómez, i això, el protocol aquest, com vosaltres bé sabeu, doncs, s'activa perquè sigui el club el que doni la notícia de primera mà i no surti doncs, bueno, doncs per les xarxes socials particulars del mateix entrenador, per qualsevol altra via.
El mateix Xava ahir deia que no volia fer gaire soroll, que així havíeu pactat amb el club doncs, intentar fer el mínim soroll possible. El que sí que et vull preguntar és aquesta sensació de malentès que hi ha hagut amb aquest adéu, si és simplement una mica de falta de comunicació, potser, Xavi?
Sí, a veure, jo ho diria com tu bé dius, no? Com un malentès, perquè realment nosaltres doncs, la conversa que vam tenir amb el Xava doncs, va ser en tot moment bé, molt, molt cordial, molt, molt educada. Penso que, bueno, entenent doncs, una mica la situació i realment doncs, nosaltres amb el Xava, com li vam dir, com reiterem, és a dir, li agraïm doncs, tots els anys que ha estat aquí al club per la feina que ha fet, vull dir, no cal que ho diguem nosaltres, els resultats i els números doncs, són plenament objectius, el rendiment de l'equip no se li pot retreure en res doncs, de les 5 temporades, en les 5 temporades i escaig en les que ha estat, i en aquest sentit, doncs, bueno, vàrem estar d'acord, jo penso en dues parts, doncs, de fer una sortida, com no pot ser, penso d'una altra manera, civilitzada, en la que el club, doncs, per les circumstàncies que siguin, si vols ho comentem, doncs, ha pres aquesta determinació i que al final Això forma part de la vida de l'esport, de l'esportista, de l'entrenador i del propi club, no?
Tu m'ho deies ara, la pregunta del milió, per què aquest adéu de Xava? Entenc que són supòsits tot plegat esportius, oi, Xavi?
Sí, a veure, pel que fa a la part esportiva, doncs, si bé és veritat, com diem, que el rendiment de les 5 temporades anteriors havia sigut doncs, el que diuen els números, molt bo en quant a l'equip, doncs, l'equip també pensem que ara havia entrat en una dinàmica o potser nosaltres des del club havíem detectat doncs, que el cicle tenia símptomes d'esgotament i que hi havia una sèrie d'elements que feien pensar que la nostra responsabilitat en aquests casos doncs, és actuar. No? És una situació que és difícil d'analitzar i moltes vegades des de fora també és difícil d'entendre o d'entendre del tot, perquè al final tampoc es té tota la informació i aquí doncs intervenen molts elements, no? Des de la dinàmica de l'equip, l'actitud dels jugadors, els resultats en si, les temporades que es porta al capdavant del projecte, i al final quan un detecta que la cosa doncs, va cap avall, penso que és més fàcil o és més intel·ligent el mirar de revertir aquesta situació de manera immediata a no esperar que això pugui arribar a tocar fons, no? I és un tema simplement de responsabilitat i al final, malauradament, els entrenadors saben i sabem que tot són èpoques, cicles que comencen, s'acaben i segurament no ha acabat de la millor manera en quant a nivell esportiu, perquè l'aposta del club per aquesta temporada era clarament el Xava Gómez, si no, doncs, s'hagués pres la determinació en un altre moment, però al final aquesta sèrie de circumstàncies han portat a que això anés cap aquí. Jo personalment, com li vaig dir a ell, ha sigut un plaer treballar amb ell. Si a mi em demanen referències pel Xava, que entenc que no me les demanaran perquè els seus números canten per si sols, doncs no li faré absolutament cap retret, però com dic, malauradament, l'esport a vegades no ens porta cap a aquestes situacions.
Ara tu m'ho deies, em feies ja una mica de resum, però t'ho demano explícitament, les sensacions que us deixen aquests 5 anys de Xava Gómez, què és el que creus que ha deixat en el club a l'entrenador?
Home, el Xava Gómez és un entrenador altament ambiciós, és a dir, és un guanyador nat, és competidor, llavors és un entrenador ideal per un grup del rendiment, és a dir, és un entrenador que li treu moltíssim rendiment als jugadors, és a dir, això, i a part, doncs, ha deixat l'empremta aquesta doncs, guanyadora, de que l'equip doncs, sempre hi ha anat, no?, com diem, o sigui, hi ha anat fins al final, o ha intentat fins al final, ha capgirat resultats, ha estat molt a prop de guanyar el títol de Lliga com a mínim una vegada i fins i tot potser una segona. Ens ha classificat per una lligueta de Champions europea, que ha sigut una gran experiència per tothom. És a dir, ha sigut un entrenador, doncs, jo penso, referent pel club. I el club, jo penso, que també per ell ha sigut, doncs, aquí parlo mica per boca seva, però també ha sigut una cosa mútua, no? Ell penso que ha estat de gust aquí al club i que per la nostra part això el Xava sempre serà casa seva aquí al club.
Si et sembla, Xavi, passem pàgina del Xava. El substitut del fins ara entrenador de l'Estrelpool serà Quim Colet, amb dècades d'experiència en el món del waterpolo. Ha estat, de fet, un dels responsables d'estructurar el waterpolo de base de les federacions catalana i espanyola. També és el director tècnic del Barcelona International Waterpolo Academy i responsable, de fet, de la seva acadèmia esportiva. I tu el coneixes prou bé, Xavi. Què ens en pots dir d'en Quim?
Sí, el Quim, doncs, has fet un resum ràpid. És un entrenador, doncs, amb molt de bagatge, un entrenador molt experimentat, que ha passat, doncs, com tu havies dit, per les diferents federacions, la catalana, l'espanyola, en temes de formació, en temes també del rendiment. Ha sigut entrenador de primers equips com del Barceloneta, del Mediterrani, del Navarra, del València, és a dir, una dilatada trajectòria, un home, doncs, respectat dintre del món del waterpolo, i que penso doncs que bé, que ens aportarà doncs un relleu a l'alçada del que es mereix el Xava Gómez, és a dir, el Xava Gómez deixa el llistó molt alt i no és fàcil trobar un substitut doncs, que generi doncs, aquesta confiança que ens dona el Quim per encapçalar el projecte. No? El Quim també té aquesta part, aquesta vessant que ens agrada molt, no? Que a part de l'alt rendiment doncs, també és un home que amb la formació doncs, també hi té molta... molta vocació en això i per nosaltres penso que s'ha de ser una peça clau també per aquest pla Pedrera que hem endegat, que hem fet a nivell d'estructura de tècnics doncs, també una renovació de tècnics i que el Quim penso que ens ha d'ajudar també doncs, des de la seva posició a fer un waterpolo integral i de projecte de futur i de Pedrera.
Ser una pregunta ràpida de resposta ràpida. Vaja, en Quim Colet sabem que era als Estats Units. Xavi, estarà aquest cap de setmana per poder dirigir l'equip contra el Barceloneta?
En Quim Colet estava fent un estatge a Estats Units a la Universitat d'UC Davis fins al mes de desembre i ara justament s'havia desplaçat a Perú a fer un clínic de la Fina, un clínic que havia d'acabar el dilluns, ha aconseguit escurçar el clínic i acabar el dissabte, però fins dilluns no estarà físicament aquí a Catalunya. Llavors la transició, aquests 4-5 dies, doncs des de la sortida del Xavi el dimarts fins a l'arribada del Quim el dilluns de la setmana vinent, estan portant els entrenaments tècnics de la casa, entre ells el David Palma, que serà l'encarregat de dirigir l'equip masculí al partit contra el Barceloneta.
Vaja, prenem nota. David Palma també a la banqueta de l'equip masculí. Entenem que per aquest partit només i el dilluns, sí. Si ja arriba en Quim, el següent ja serà ell l'encarregat. Dues últimes preguntes. El club també en el comunicat emmarcava aquesta tria de Quim Colet dins del pla Pedrera. No sé si això vol dir que fins ara no s'estava fent prou bé, si és simplement per remarcar-ho que se seguirà fent amb aquesta intenció, l'arribada de Quim Colet.
No, bueno, el Quim com et dic, és potser per la seva trajectòria ha tingut més possibilitat de treballar amb seleccions d'edat, amb grups de treball d'edat i de més. El Xavi sempre ha estat més centrat en equips absoluts i temes del rendiment. El Xavi doncs, també, evidentment, tenia la preocupació per la nostra base, però bueno, vull dir, no és un dels temes que capdals, però sí que justament la figura del Quim és un perfil d'entrenador que té aquesta doble vessant, no? Hi ha molts entrenadors que tenen només una de les dues o molt més potenciada, diguéssim, una que l'altra. Hi ha molts més entrenadors, hi ha molts que són formadors i no són tan d'èlit, i a l'inrevés, i el Quim doncs, bueno, té aquest equilibri que pensem que, bueno, que és remarcable i que és molt important per nosaltres.
Doncs recta final, vaig acabant. Una última pregunta, Xavi. No sé si amb el canvi d'entrenador els objectius de l'equip per aquesta temporada canvien, per allò de que ara l'equip i els jugadors s'han de conèixer, fase d'adaptació, etc. O no hi ha res a tocar en aquest sentit?
A veure, nosaltres som el club de Josep Sabadell i sempre hem d'aspirar al màxim. És evident que quan hi ha un canvi a la banqueta... i en waterpolo doncs, no és massa habitual que hi hagi un canvi a la banqueta a mitja temporada, doncs l'entrenador que arriba en aquest cas doncs, no és el que ha confeccionat la plantilla, no ha planificat la temporada, no coneix les dinàmiques de l'equip, per tant, requereix un període d'adaptació tot això. Però jo conec personalment el Quim Colet i des del club el coneixem i sabem que el Quim és un entrenador altament ambiciós i que ve aquí no per fer un pedaç d'aquests mesos, diguéssim, d'aquesta temporada, sinó per fer també un projecte a mig-llarg plaç i que el Quim des del primer dia s'autooxigirà i voldrà estar a l'alçada d'un club de Sabadell d'obtenir els màxims resultats possibles. Per tant, més enllà de les matemàtiques, perquè les matemàtiques també intervenen, no? I si ara hem fet 3 partits de Lliga i sobre 9 punts possibles en tenim 2 i això per dir-ho d'alguna manera, doncs, marca. I ara tenim doncs, una visita a la piscina del Barceloneta, amb la qual podem arribar a la cinquena jornada amb només 2 punts, i això matemàticament ja marquen els objectius, val? Però segueix sent l'estar dintre del grup dos, tres, quatre primers equips de divisió d'honor amb classificació de cara a competició europea la temporada vinent. Vam arribar amb un bon estat de forma a la Copa del Rei al mes de febrer, és a dir, els objectius segueixen sent el màxim d'ambiciosos dintre, bueno, d'aquesta pèrdua de punts que s'ha produït inicialment.
Doncs Xavi Balaguer, director esportiu del Club Natació Sabadell, moltes gràcies per atendre el telèfon a Ràdio Sabadell i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Doncs passen 20 minutets del punt de les dues del migdia, sortim de l'aigua, deixem el waterpolo i comencem a parlar de l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, avui no tan centrada en la part esportiva, avui hi havia roda de premsa per presentar l'acord amb Apialia, amb en Pau Vitorí, que ja ha estat present. Què tal? Bona tarda, Pau.
Hola, Marc, què tal? Bona tarda.
Suposo que a ells no els hi ha costat tant, no, dir-ho, no?
No, Apialia.
Apialia,
correcte. Hem de ser-ho clar. De fet, ho havíem anunciat ja al Sabadell en joc, ho vam veure. Diria que va ser el penúltim partit a casa, on allò va aparèixer un logo...
Aquella foto al pantaló, eh?
Sí, va aparèixer un logo al pantaló del Sabadell i bé, per tant... Vam arribar a la conclusió i vam descobrir que el Sabadell havia signat aquest acord de patrocini amb Apialia. Doncs avui s'ha fet aquesta presentació oficial d'entrada a dir que és un acord per una temporada, subjecte també al rendiment de l'equip. I bé, ha parlat també la vicepresidenta del Centre d'Esport Sabadell, l'Anna Navés, contenta perquè és una mostra que les empreses estan venint cap al Sabadell. Diu que els dos últims patrocinadors que ha tret el Sabadell no ha estat el Sabadell qui ha hagut de trucar a la porta del patrocinador, sinó que han vingut directament a la nova Creu Alta. I, el més important, soluciona un dels maldecaps de cada estiu, no només el Sabadell, sinó la majoria de clubs de segona B, tercera, segona divisió, que és col·locar els jugadors als pisos de la ciutat.
El que facilita, no, aquest grup, aquesta agrupació, és el trobar aquests perfils de pisos que tu necessites molt concrets, no? Aquí ho dèiem, no només és vivenda, sinó que a més fan assessorament i moltes altres coses. Per tant, per nosaltres és molt, molt important que d'alguna manera, sobretot a l'inici de temporada, ens donin aquest cop de mà. De fet, jo crec que la majoria dels pisos actuals que tenim estan amb aquestes immobiliàries. Inclús algun d'ells ha reconegut a Manzanera, al propi míster, i a molts altres que ja estan en els seus pisos.
Aquest és un focus d'atenció del dia d'avui, però n'hi ha un altre que a les últimes hores s'ha encès una miqueta, si parlem de focus, com és aquest tema de les famoses entrades de Cornellà, que no sé si el club n'ha dit alguna cosa, en podem saber res més, Pau?
Mira, des de fons del mateix Centre d'Esport Sabadell ens asseguren que a hores d'ara han venut pràcticament la meitat de les entrades que tenen disponibles per aquest diumenge. Recordem que el Centre d'Esport Sabadell té un paquet de 200 entrades cedides pel Cornellà a un preu de 15 euros. El preu és el mateix a les entrades que té el Sabadell com les entrades de Cornellà. El preu és el preu fixat pel partit. Si el Sabadell no arribés a vendre aquestes 200 entrades abans de demà a la tarda, les entrades que s'obrin les torna al Cornellà. I llavors aquí el Club Verd és qui decideix si diumenge les ven o no les ven. Aquestes 200 entrades corresponen a la zona visitant del nou municipal de Cornellà. Per tant, això és tot el que pot controlar el Centre d'Esport Sabadell. La seva zona són les seves 200 entrades i el que no està assegurat, de fet, a fons del Cornellà ens deien ahir que per raons de seguretat els Mossos han recomanat no vendre entrades o no deixen vendre entrades el mateix dia de partit. Per tant, si algú es vol curar en salut i vol estar aquest diumenge al nou municipal de Cornellà, cap allà directament, cap a la nova Creu Alta i a treure les entrades per aquest partit. Dit això, Cornellà sempre ha estat un escenari on s'ha vist una bona presència de parròquia arlequinada. En les dues últimes temporades ho hem vist i els jugadors del Centre d'Esport Sabadell també esperen el mateix aquest cap de setmana. Un d'ells és Pedro Capó, que ens comentava que espera un suport similar al de la temporada passada. De fet, la prèvia del partit és similar. El Sabadell venia de dos partits consecutius, de dues victòries consecutives la temporada passada, ara en suma 3, per tant s'espera una bona presència d'afició arlequinada.
Jo sé que la gent no ens fallarà, no? O sigui, la gent va tenir el seu moment de nervis totalment acceptable, com hem parlat abans, minut 60 d'Espanyol en l'aigua al coll. Jo espero que ara ens donin el suport que bueno, jo crec que en certa manera ens hem guanyat, no? És a dir, no hem de tirar les campanes al vol, no hem de dir que el Sabadell és de playoff només per l'inèrcia que porta o que el Sabadell tirarà cap amunt sense parar, perquè els rivals juguen, però bueno, hem de saber que estem fent bona feina i que a partir d'aquí no hem de parar.
Doncs les paraules de Pedro Capó en referència també doncs, a aquesta bona dinàmica de l'equip en aquestes últimes jornades. Sobre la vessant esportiva, Pau, si no hi ha cap novetat d'última hora, Toni Saligrat tindrà tota la plantilla a la seva disposició, sense sancionats, tampoc lesionats, i això vol dir que Migue podria tenir més minuts aquest cap de setmana.
Veurem què fa Saligrat amb aquesta parella de centrals. Aleix Coc sembla fixa, hores d'ara, i Nico Del Monte és qui ha entrat per substituir Miguel González, ara que el capità està sa. Veurem què tria Saligrat. Sigui titular, sigui suplent, el capi, com hem dit, deixa enrere la lesió i a més està encantat amb el nivell d'aquesta temporada, perquè l'equip diu Miguel que ha competit a totes les superfícies i per tant això és una garantia de cara al diumenge.
És la grandesa d'aquesta plantilla, doncs, de que podem competir a totes les superfícies i contra tothom. O sigui, nosaltres hem de confiar en les nostres possibilitats, en les nostres condicions, en les nostres capacitats, que són moltes, i mantenir el ritme i com estem anant. A partir d'ahir, doncs, el partit pot passar qualsevol cosa, però tenim moltes més opcions de pujar i de guanyar els 3 punts que no de patir.
El cert és que la realitat a dia d'avui és que l'equip encara però no ha guanyat mai a Cornellà i de fet això també és un tema que Toni Saligrat ha tret.
Sí, a Toni Saligrat li encanta parlar de Cornellà. El Sabadell no ha guanyat mai ni a Cornellà ni contra el Cornellà. 6 partits oficials, 3 empats i 3 derrotes. Un cas similar al de Lleida Esportiu. 4 empats i 2 derrotes. Són els dos equips que té absolutament atrevessats el Sabadell. De fet, no hi ha cap equip, és a dir, que hagi jugat, per exemple, 7 cops, 8 cops contra el conjunt arlequinat i mai hagi estat capaç el Sabadell de guanyar aquest equip. Per tant, Cornellà i Lleida Esportiu ara mateix les dues bèsties negres. A Toni Saligrat li motiva molt aquesta dada perquè té absolutament, com diem, creuat el nou municipal de Cornellà. La temporada passada 3-0 amb el Sabadell, 1-0 quan era entrenador de l'Alcoyano. A casa, al Collao, tampoc va poder guanyar el Cornellà. A la Nova Creu Alta tampoc va poder guanyar el Cornellà. Per tant, vaja, més ganes que Toni Saligrat de guanyar el conjunt verd, jo crec que ningú.
Lo fotut seria que em diguessis, allí sempre hem guanyat, sempre he anat el Sabadell a guanyar, i pensaria, mare de Déu, ja estem ahí. Però, bueno, la dada a mi m'agrada. I el que no m'agrada gens és ni el camp ni el rival. El camp perquè és molt difícil i el rival perquè té un nivell altíssim, especialment a casa.
Parlàvem del camp i el camp potser fa que aquest següent protagonista no sé si tindrà tots els minuts que potser ell desitjaria. Ja sabem que la temporada passada, per exemple, Felipe Sanchón en aquest tipus de camps, l'entrenador a vegades el guardava. Veurem diumenge com surt Toni Saligrat, però parlem de Felipe, Pau.
Sí, bé, la temporada passada al final havies de jugar amb Felipe Sanchón perquè no hi havia molta alternativa més. Aquesta temporada sí que és cert que el Sabadell, ara tiraré de memòria, però diria que a Son Malferit Felipe Sanchón és suplent perquè juga, en aquest cas, Pol Ballesteros, i diria també tirant de memòria que l'Almozara no juga cap minut Felipe Sanchón, perquè va sortir Gato en els últims minuts. Bé, el cas és que el centre d'esport Sabadell aquesta temporada, fora de casa, ha sumat dues victòries, ha perdut 2 partits, i aquestes dues victòries precisament han estat en els dos desplaçaments a camps de gespa artificial. Una mostra doncs, que l'equip ha competit en aquest tipus d'escenaris i, per tant, es pot treure l'espina, no?, del partit de la temporada passada, d'aquell 3-0, que va ser realment dolorós. L'equip, com hem dit abans, venia de dues victòries consecutives, van sopegar contra un autèntic munt i contra Enric Gallego, que va ser l'autor del hat-trick d'aquell 3-0. Ara bé, Felipe ha assegurat també que la plantilla no és ni de bon tros la mateixa de la temporada passada. Recordem que en aquell partit hi havia jugadors titulars com Alassane Mané o José Luis Trápaga, que van marxar en el mercat d'hivern, i per tant la situació de la plantilla actual és molt diferent a la de la temporada passada.
Sabemos el tipo de campo que vamos, que ellos pueden ser los mejores en ese tipo de superficies, y que hay que ir con la confianza de haber ganado 3 partidos, pero bueno, mirando también de reojo, porque no, lo que nos pasó el año pasado, que nos sirva de experiencia, pero yo creo que este equipo es diferente y confío mucho en que esas cosas no pasen.
Per cert, una dada que mira, m'acaba de venir a la ment ara mateix per ser una mica més optimistes. A l'Almozara vam jugar a les 12 del migdia, a Somalferit vam jugar a les 12 del migdia i...
Podríem fer un 3 de 3 a les 12 del migdia, no?
Anem a jugar a les 12 del migdia?
Doncs pues vinga, va, per tant, a veure si tenim un 3 de 3.
Sí, recordem, mitja hora abans, com sempre, els del Sabadell en joc, a dos quarts de 12. Estarem des d'allà amb el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo, servidor Pau Vitori, des d'aquí, des de l'estudi, explicant-vos, tant de bo, la quarta victòria consecutiva del Sabadell, i per què no, ara anem a somiar una miqueta més, tancar la jornada en posicions de play-off.
Moltes gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Nosaltres aturem dos minutets l'Hotel Suís. Mira, ja ho escolteu, publicitat i tornem, va.
Si els Beatles ho van fer... Nosaltres també. Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terra Turpí farem en directe 3 hores de ràdio.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Nova data aquest divendres 26. I ara amb un 100% menys de pluja.
M'he proposat obrir un local nou.
Doncs parlem de finançament.
I he de venir al banc.
No cal, ja vindré jo. El teu bar al cafè és molt més bo.
Si ets autònom, tens un negoci o comerç, a Banc Sabadell comptes amb un gestor especialitzat que vindrà sempre que ho necessitis. Explica'ns els teus objectius i també seran els nostres. Sabadell, sé on siguis.
El Sabadell mai havia guanyat contra l'Ebro.
Ebro 1, Sabadell 3.
Tampoc contra el Teruel.
Sabadell 2, Teruel 0.
I el Cornellà encara se li resisteix. Fins aquest diumenge.
Sabadell en joc.
Ara, a per la quarta victòria consecutiva i a l'assalt del play-off. Diumenge, a partir de dos quarts de 12 del migdia i des del nou municipal de Cornellà, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Jesús Coidi y escucha los partidos del Sabadell en Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Passen 3 minutets a dos quarts de 3 del migdia. Seguim a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell i ara és moment de parlar de tennis, perquè avui ha començat el Club Tennis Sabadell, el campionat d'Espanya Absolut Femení per equips de tennis, d'aquesta modalitat d'esportiva vaja. Aquest matí, de fet, ja s'han jugat els primers partits. Ahir anàvem a la presentació. Ja sabeu, 8 equips que durant 3 jornades, des d'avui i fins dissabte, lluiten per ser el millor equip d'Espanya. El Cercle Sabadellès debutava aquest matí a les 10, de fet, i amb no gaires bones notícies, tot i que la cosa estava complicada. Disputaven els quarts de final contra el Reial Club Tennis Barcelona. I parlem ara amb en Bruno Barrientos, que és el director esportiu del Cercle Sabadellès. Què tal, Bruno? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Sabadell a aquesta hora. De fet, fa poc que heu acabat, oi, Bruno?
Sí, fa una horeta hem acabat, sí, de jugar contra el Tennis Barcelona. Sí.
Dèiem que no ha anat gaire bé la cosa, derrota 3-1, però tampoc estaves del tot descontent, Bruno, em deies.
No, hem pogut competir contra un gran club i unes grans jugadores, no, que tenen el Tennis Barcelona, que tenen el millor d'Espanya, no, aquí jugant ara, avui.
De fet, ho hem de dir, que aquesta victòria ha estat a causa d'una malaurada lesió d'una jugadora del Barcelona. El més normal és que el conjunt barceloní s'hagués endut fàcilment amb un 4-0 aquesta eliminatòria, ha pogut fer aquest 3-1. un rival que ja s'esperava que era superior a vosaltres i que, per tant, el que us fa pensar, ja, Bruno, és amb l'objectiu de la permanència, oi?
Sí, sí, això està clar. Nosaltres venim aquí a competir per mantenir. Al final, el pressupost que tenim nosaltres és per això, no? Per poder mantenir l'equip un any més a primera i per això competirem a partir de demà.
També aquests dies parlàvem amb la gent del tenis Sabadell de la importància que aquests tornejos doncs es facin aquí a la ciutat, Bruno, i entenc que per vosaltres, més enllà de que no sigui a les vostres instal·lacions, però el fet de que sí que sigui aquí a Sabadell, doncs també ajuda, no?, que la gent jove potser s'enganxi una miqueta més, que vegi, vaja, jugadores de gran nivell a la ciutat, Bruno.
No, que es pugui jugar aquí a Sabadell és perfecte, perquè és el que comentes tu, no?, que els nostres alumnes de les escoles que estan intentant jugar i arribar, doncs, bueno, poden veure de primera mà i aquí avui, pues al nivell que hi ha, no? Que ja torno a dir, és un nivellazo, a nivell del tenis femení.
Ara vosaltres heu perdut, però demà torneu a jugar, en aquest cas a les semifinals, per dir-ho així, per la permanència. Sabeu rival o encara no?
No, encara no. Estan jugant ara. Les altres eliminatòries estan jugant ara. Només hem acabat nosaltres.
Val, perfecte. I possibles rivals tampoc estan clars de moment, no? Pel que em dius?
Bueno, en teoria, si tot va normal, ara n'hauria de ser el tenis Zaragoza o el tenis Sabadell.
I seria demà al matí o cap al migdia?
Si juguem contra el Sabadell, a les dues. I amb el Zaragoza a les 10.
Doncs estarem pendents, Bruno, de veure a quina hora jugueu i, òbviament, seguirem i desitjarem, esperem que no toqui un tenis Sabadell, ni que sigui perquè un dels dos no vagi cap a baix, sinó que els dos intenteu anar cap amunt, però vaja, ja ho sabeu, que desitjant-vos tota la sort del món, en aquest cas ja pel partit de demà, per aquesta semifinal, per la permanència d'aquest campionat d'Espanya femení per equips que es disputa aquests dies a la ciutat de Sabadell. T'agraïm moltíssim, Bruno, que hagis agafat el telèfon i et desitgem, com et deia, tota la sort del món per demà.
Molt bé,
doncs
moltes gràcies.
Una abraçada. Vinga. Adéu-siau, Bruno. I qui de fet té força feina a aquesta hora és la Yolanda Clemont. Ella és la directora esportiva i capitana del tenis Sabadell, que des de les dues disputa els quarts de final d'aquest campionat d'Espanya de tenis femení per equips contra, atenció, el club de tenis Chamartín. Saludem ja la Yolanda. Yolanda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, et faig la primera pregunta. Com està l'equip? Com arriba en aquests quarts de final d'aquest campionat d'Espanya?
Doncs mira, arribem molt il·lusionades per disputar aquest torneig tan important aquí a casa nostra i amb moltes ganes en principi mantenir la categoria, encara que no era el nostre principal objectiu.
Teniu una baixa important, nosaltres aquí l'hem seguit molt al llarg de la temporada, com és la Georgina García, que no sé si afecta massa o no a com ha d'anar tot plegat.
Doncs sí, és crucial perquè nosaltres, com t'he dit, teníem l'objectiu d'intentar optar pel títol i se'ns ha anat tot en orris perquè tenim la Georgina García, que és la nostra número 1, disputant un torneig a França, del que no ha pogut prescindir, i una altra jugadora holandesa que també havíem fitxat per potenciar, que també potenciava moltíssim l'equip, o sigui, teníem moltes opcions d'optar el títol, disputant el mateix torneig i estan encara vives. O sigui que ens hem quedat una mica en quadro i ara el que hem d'intentar fer és lluitar per la permanència.
Et pregunto per la primera eliminatòria, la disputeu en aquests moments contra el tercer cap de sèrie del torneig, que és el club de tenis Chamartín. Clar, amb tot el que em dius, a més elles terceres cap de sèrie, la cosa entenc que complicada, no?, passar.
Sí, avui està molt complicat, són unes jugadores molt fortes i nosaltres estem una mica justetes perquè, clar, la noia que m'està jugant d'1 era la meva 3, en principi, i avui ho tenim difícil. Sí, jo crec que hem d'anar per totes demà.
No sé si per mirar el costat positiu, Yolanda, o per treure-li alguna part positiva, el fet de que potser jugadores joves del club es comencin a... doncs rodant campionats com aquests, no sé si allò per buscar una mica la part positiva, Yolanda, ja m'entens?
No, sí, sí, el que passa que les tenim, les nenes joves, les tenim aquí recolzant a l'equip, però clar, encara estan una miqueta verdes per disputar aquest campionat. Pensa que estan jugant les millors jugadores d'Espanya i estan una miqueta, els falta una miqueta encara.
Em deies doncs que l'objectiu i el que ara prioritzeu és mantenir la categoria, eh?
Sí, estem lluitant a muerte per mantenir la categoria i intentar, ja et dic, jo penso que avui està molt complicat, intentar demà salvar-nos com sigui i no anar al descens de dissabte.
En tot cas, et pregunto pel fet de jugar a casa, que entenc que, vaja, és un mig punt, si no em dius un punt, però mig punt a favor, esperem que potser en aquest partit, però sí en el següent, com tu ens deies, coneixeu les instal·lacions, les pistes, amb la vostra gent al costat, entenc que això almenys sí que reconforta una mica, no?
Home, sí, sort, bueno, era l'escenari ideal, és l'escenari ideal, però bueno, ja et dic, ens ha sortit una mica el tir malament, però ja, intentarem fer el possible i lluitar a muerte i donarem el màxim de totes nosaltres, estem molt conscienciades i molt il·lusionades igualment, o sigui que farem el que podrem i aviam el que surt.
Coneixeu ja o encara no el pròxim proper possible rival, és a dir, amb el que potser us hauríeu de jugar a no lluitar pel descens, o encara no se sap això, Iolanda?
Això no se sap perquè entre els quatre equips que perden avui es tornen a fer dos caps de sèrie i llavors els altres dos equips que no serien caps de sèrie anirien a bombo. Nosaltres no seríem cap de sèrie, llavors aniríem contra un dels dos caps de sèrie que sortissin, que segurament seran el Saragossa, i llavors el perdedor de l'Estàdium Casablanca i el Tenis València, que estan jugant encara en aquests moments.
Et vaig acabant, et faig les últimes preguntes ja, Iolanda, que entenc que estàs molt enfeinada. Hi ha alguna possibilitat de que tant la Georgina com aquesta jugadora holandesa arribin per dissabte, diumenge?
Aviam, jo crec que la holandesa és impossible perquè juga demà, però la Georgina juga avui, en cas de perdre, si ara fes un vol el abans possible, jo crec que sí que podria arribar per demà. Però clar, no tinc ni idea, perquè encara estan jugant, no ha acabat el seu partit allà encara.
Val, en tot cas és una opció que contempleu, que no està descartat del tot, vaja.
Sí, encara tenim aquesta petita possibilitat.
Aquesta esperança. Sí. Et faig l'última ja. A nivell esportiu, abans et parlava de la gent jove del club, l'altre dia parlàvem amb l'August Serra, el president de l'entitat, i vaja, en reconeixia que el fet d'acollir un torneig com aquest és important de cara sobretot a la gent més jove de la casa, a la base. Entenc que tu també com a directora esportiva doncs satisfeta de que el club aculli tornejos tan importants com aquests, oi?
Home, per nosaltres és fantàstic. Els nanos, tenim molta canalla amb els nanos joves a l'escola i que vegin campionats de nivell. Ara fa poc van fer el futur aquí a masculí i ara totes aquestes noies al femení. És fantàstic pels joves, tant per les nenes que et deia abans que estan recolzant a l'equip de 17 anyets com pels més petits. Això és bàsic.
Doncs amb la Iolanda Clemot, la directora esportiva i capitana del Tenis Sabadell, que hem xerrat una estoneta mentre l'equip a aquesta hora disputa els quarts de final d'aquest campionat d'Espanya femení, diguem-ho bé, d'aquest campionat d'Espanya femení per equips absolut a les instal·lacions del Tenis Sabadell, en aquest cas contra el Club Tenis Chamartín. Iolanda, òbviament, moltíssima sort. Si no és avui, la traspassem tota a demà i demà passat, perquè aconsegueu, òbviament, l'objectiu de la permanència, d'acord?
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, adéu-siau.
Vinga, adéu.
Doncs la conversa amb la Iolanda Clemot, abans de dos o tres minutets de publicitat, és moment ara de recuperar una d'aquelles seccions fixes de l'Hotel Suís dels dijous, unes càpsules que ens prepara cada setmana l'Adrià Royo, que porta per nom Futbol sobre el Fang i que ens permet recuperar la història futbolística de la ciutat de Sabadell a través dels equips que han passat per la nostra ciutat. Avui l'Adri ens explica què va ser del Sant Roque.
Futbol sobre el Fang.
Poques vegades un club canvia fins en quatre ocasions de samarreta en qüestió de dues dècades. És el que va fer el Club Deportivo Sant Roque, equip del barri de Can Puiganer, que va existir amb una interrupció de pel mig entre 1953 i 1973. Dimas i Pedro Zapata, amb el suport del mossèn Bosch, van fundar l'entitat. La presència del religiós va ser clau en la tria del nom, ja que Sant Roc era el patró del barri de Can Puiganer. La primera equipació era blanca, amb el pantaló negre. Així van jugar durant dos anys. El 1955 van canviar la samarreta per una de completament vermella i el pantaló blau. A partir del 61, però, de nou un altre canvi de disseny. Els colors seguien sent blaugranes, però ara com els del Barça, a ratlles. Tot plegat per acabar jugant dos anys més tard, de blanc amb una franja horitzontal verda al pit, és a dir, com l'Elche Club de Futbol. I no és casual, perquè l'entitat il·licitana compartia amistat amb directius del Sant Roque i, fruit d'aquesta relació, l'Elche va regalar al club sabadellenc les equipacions. El terreny de joc del Sant Roque era el de la Raona, és a dir, on ara trobem l'actual complex hospitalari Parc Taulí. Van jugar diferents campionats comarcals amb equips de la zona de Sabadell i de Terrassa, però el 1958 van patir una crisi molt forta de la qual no es van refer, dissolent-se com a entitat. En canvi, tres anys després, el 1961, va ser refundat aquest Sant Roque mantenint totes les senyes d'identitat del club, excepte la samarreta que, com dèiem, va passar de ser vermella llisa a ser a ratlles blaugranes. El president en aquell moment era Manuel Garrido. Va guanyar dos cops el trofeu Primavera i el 1970 va ser el seu millor any, acabant segon la Lliga d'Aficionats i subcampió del torneig Estruc, perdent la final per 3-2 davant del Barberà. Els germans Mengual i el Colacios, Cano, Tito, Manolín, Sánchez, González, Baseca, Maroto, Morales, Salguero, Bartolo, Blanchard o Gallardo van ser només alguns dels noms il·lustres d'aquell Sant Roque que després d'unes quantes temporades a la categoria aficionats acabaria desapareixent definitivament el 1973. Encara hi va haver una refundació més, però aquest cop ja amb un altre nom, el Santroquenc, pels vols de 1975, entitat de la qual en parlarem en propers episodis d'aquest Futbol sobre el Fang.
El Futbol sobre el Fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Máiquez.
Si els Beatles ho van fer, nosaltres també. Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terra Turpí farem en directe 3 hores de ràdio.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Nova data aquest divendres 26. Ep, i ara amb un 100% menys de pluja.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recte final de l'Hotel Suís. Parlem ara de futbol sala perquè l'Escola Pia buscarà aquest cap de setmana sumar el seu quart triomf consecutiu. Ho farà davant un rival de la zona baixa de la segona B de futbol sala, el Barceloneta. El tècnic Borja Burgos ressalta la importància de continuar sumant de 3 en 3.
Nosaltres hem d'encarar-lo com hem fet aquestes últimes setmanes. Al final, cada partit val 3 punts, que són el que hi ha en joc, i nosaltres hem de lluitar per això. Si seguíem la bona línia, sumar 3, pues ja vol dir segurament començar a trencar una miqueta la Lliga, perquè 6-7 partits ja les comencen a veure una miqueta a la posició de cadascú, i aquest és el nostre objectiu, sumar de 3 en 3 i poder seguir avançant en la classificació.
El compromís contra el Barceloneta se celebrarà dissabte a les 6 al pavelló del carrer Garcilaso. D'altra banda, el Club Natació Sabadell intentarà recuperar la imbatibilitat, ara sí, del Canet. El conjunt del Maresme no ha perdut cap partit a casa i Pep Girbent, jugador del club, adverteix de la dificultat de jugar a la seva pista.
Canet, com, bueno, com quasi tothom sap, té una pista bastant complicada, que es coneix com la Bombonera, que, bueno, que és un camp complicat, petit, la gent apreta, i bueno, ens trobem un partit bastant dur, jo crec. Ells ens apretaran molt, sobretot al principi, intentaran asfixiar-nos, però bueno, intentarem fer el nostre joc.
El partit entre el Canet i el Natació es disputarà dissabte a 6:45 de la tarda. Encara en futbol sala, la primera divisió femenina, el Femisport Nou Escorial rebrà aquesta jornada l'Alcorcón, un rival dur fora de casa. Les madrilenyes, de fet, ho han guanyat tot lluny de la seva pista i gràcies a això ara mateix se situen a la zona mitja de la taula amb 6 punts. Tot i que el seu equip encara no sap què és guanyar, el tècnic del Femisport, Paco Arjona, confia en les bones sensacions que li transmeten les seves jugadores.
Sempre al final valoro les sensacions del meu equip i cada vegada són més bones. Aleshores, també s'ha de valorar en quina situació i en quina posició estarà el nostre equip, no? I crec que cada vegada estem per competir contra rivals d'aquest nivell, de la lliga mitja-alta.
El partit començarà dissabte a 4:45 de la tarda al Pavelló del Nord de Sabadell. Kiki Jackie Chan. I en aquest cas, el Pavelló Municipal de Sant Oleguer acollirà el 27 i 28 d'octubre per segon any consecutiu el Trofeu Internacional d'Esgrima de Sabadell Copa del Món Satèl·lit de Floret. Més de 160 participants de 28 països del món en categoria masculina i femenina faran cap a Sabadell. Del global de participants n'hi haurà 9 que representaran el Club d'Esgrima Sabadell Jaume Viladoms, una de les entitats organitzadores. Entre ells hi destaquen els germans Eric i Alan Fernández, actuals campió i subcampió d'Espanya de les seves respectives categories. En aquesta prova, l'Eric ho tindrà complicat, ja que s'estrena a la categoria júnior, igual li passa al seu germà, a l'Alan, en el seu cas ell s'estrena a la categoria cadet. De com van començar en això de l'esgrima, quin futur es veuen i quins objectius s'han plantejat en aquest trofeu internacional? N'hem parlat amb els dos protagonistes.
Doncs vinga, estem amb l'Eric Fernández i amb l'Alan Fernández, un campió i un subcampió d'Espanya d'esgrima, que aquest cap de setmana competiu aquí a la ciutat de Sabadell. Us saludo els dos. Què tal, Eric? Bon dia.
Bon dia.
I a l'Alan també. Bon dia, Alan. Què tal?
Bon dia.
Escolta, Eric, abans heu fet la presentació, hem parlat amb l'Elvira, parlàvem d'objectius, ella us en posava uns, que era el de competir, d'aprendre. Si jo et pregunto a tu amb quin objectiu competeixes aquest cap de setmana aquí a Sabadell, què em diràs tu, Eric?
Aquest cap de setmana vinc amb l'objectiu de fer el més possible la competició, sobretot si intento classificar-me entre els 32 primers. Crec que seria l'objectiu principal. I si no, amb un ronda 64, amb un assalt bastant justet, m'estaria satisfet ja.
A l'Alan també li vull preguntar pels objectius. No sé si és una miqueta també com el teu germà, que abans hem descobert que éreu germans. També és la intenció aquesta, Alan, la de fer, ell ho deia ara, allò, acabar entre els 32 primers, si no merro, si no combats ajustats, és això?
Bueno, jo em queda 64 i ja estaria satisfet. Però més que quedar algo seria per l'experiència que guanyes a les competicions, de tirar amb gent més gran que tu, que té més experiència, i haver de fer...
Donar una miqueta més de sí, no? De tu, de donar un extra que potser en una competició normal no treus, és això, no?
Sí, exactament.
Si et pregunto per competidors, Eric, els coneixeu, sabeu qui són, més o menys, els teniu més o menys ubicats, sabeu contra qui competireu vosaltres?
Sí, jo sé amb qui competirem, hi ha gent que és d'un nivell molt, molt alt, com podrien ser Carlos Llevador o potser Ignacio Bretó d'Espanya. També sabem que hi haurà gent que són més assequibles, com podrien ser els de les categories inferiors o de la meva mateixa categoria, que aquests haurien de ser un intent de sumar victòries, i bueno, els tenim a tots ja ben estudiats, a cada un, sabem què fer-los. Potser hi ha algun estranger que se'ns escapa, que no hem tirat mai amb ell, i dius, ostres, la sorpresa de la competició, però en principi ho tenim ja tot preparat i ben estudiat.
Jo, Alan, si et pregunto per què la gent hauria de vindre a veure-us amb una competició com aquesta, que segurament abans ho parlava amb la regidora, ho parlava també la gent de la federació, és un esport que es coneix, però tampoc gaire, és a dir, segurament que vosaltres en el vostre cercle d'amics no hi ha molts tiradors, o potser sí, perquè ja els coneixeu i heu fet un cercle d'amics al voltant d'aquest esport, però segurament no és com el futbol, el bàsquet, que hi ha molta més gent que ho practica, no, Alan? Això, com creus que la gent us ha de vindre a veure? Per què? Quins motius els donaries tu?
Doncs jo els diria per fer més viral aquest esport, ja que has d'emplear-ho tot, ho podríem fer més viral perquè més gent s'apunti i hi hagi més gent, gent que coneixis de les competicions, no?
Vosaltres sou de Sant Quirze, però veniu aquí a Sabadell a entrenar. Per què esteu aquí? Per què esteu a la ciutat de Sabadell entrenant?
Vam començar fa molts anys ja amb un club que ja havia muntat a Sant Quirze, que tenien a l'Elvira com a entrenadora, però va marxar i va anar cap al Jaume Viladoms, i com era una bona entrenadora i valia la pena seguir amb ella per treure resultats i tot això, vam vindre, la vam seguir sense pensar-ho.
Perquè si et pregunto pel nivell, Alan, que hi ha aquí a la ciutat, que vosaltres el coneixeu, perquè sobretot és el Jaume Viladoms, quin nivell diries que hi ha? És un nivell alt, sobretot en referència a Espanya, ho posem així, no mirem tant a nivell internacional?
Home, jo diria que a Espanya hi ha bons tiradors, però aquí tenim un parc que també són difícils, com podria ser jo o el Charles Frevolt, mentre que Espanya té a Vidal de Paz Benito i poc més.
Si jo us pregunto pel vostre futur, us veieu sempre fent esgrima? Creieu que ara que ja us hi esteu dedicant, que ja teniu una edat, que no sou nens, per dir-ho així, us hi veieu dedicant-vos això tota la vida? Ja m'enteneu, fins que el cos aguanti?
Jo tinc pensat d'entrenar fins que segueixi donant resultats, intentar donar el màxim de mi. També és veritat que és un esport que a nivell econòmic no s'ajuda molt, a no ser que siguis una persona d'un talent excepcional, que treguis resultats com Carlos Llevador, del plan queda segon, tercer del món, no és fàcil dedicar-te a l'esgrima. Has de tindre un bon projecte, has de tindre les idees massa clares, i l'objectiu ara mateix seria seguir tirant, veure fins on porta, valorar les possibilitats, i si són altes, doncs seguir, i si no, doncs buscar una altra sortida.
Tu també, Alan, com el teu germà?
Bueno, jo abans de deixar-ho quan perdi títols diria, doncs ho faig simplement per al hobby, no per guanyar, sinó per entretindre'm una mica, entre setmana a setmana, així, una horeta o així.
Teniu més germans vosaltres?
No, som els únics germans i els que practiquem esgrima ja des de fa molts anys.
I els pares, quan vau voler dedicar-vos a això, què us van dir? Us van recolzar sempre? Quina va ser la seva opinió respecte a la vostra idea de fer l'esgrima?
Sí, doncs ens van recolzar sempre hem tingut un pare darrere que ens ajudava en el bo i el dolent, i sempre els hem tingut allà.
Sí, Eric, tu que ets el gran, dones fe també.
Jo, d'on fer, vam començar així per una tonteria, jo vaig començar per una aposta i ell perquè ho feia jo, però en el moment que van veure que ens agradava l'esport mai ens han dit res en contra. Si hem hagut d'anar a una competició, per lluny que sigui, han buscat les formes de finançar-la, d'aconseguir el material que necessitàvem. Tots els viatges que hem pogut fer els hem fet, sigui amb ells perquè podíem fer-ho o només nosaltres perquè no ens arribava el potencial econòmic, però sempre han donat el màxim perquè poguéssim gaudir d'aquest esport.
Doncs escolteu, que tingueu moltíssima sort aquest cap de setmana i ens veiem. Gràcies per atendre'ns i el que ho dèiem abans, a veure si aconseguim el millor resultat possible, que és el que vosaltres us heu proposat, d'acord? Gràcies, Eric.
Merci.
Gràcies, Alan.
A tu.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Últims minutets de programa per dir-vos que des de les 2 i 5 de la tarda Laura Gómez està competint al Campionat d'Europa de Triatló Cross, que aquest any té lloc a prop de casa, a Eivissa. És l'última prova de la temporada per a la sabadellenca de l'Action Moncada, volíem dir, i a més arriba en plena forma. La Laura deia aquest matí que es mostrava optimista de cara a aquest Campionat d'Europa.
Les sensacions que tinc de cara a la carrera són molt bones. La veritat és que m'estic trobant superbé aquests últims dies i en aquests últims entrenaments. Em porto des de dissabte aquí a l'illa, a Eivissa, i res, mirant els circuits, sobretot el sector de bici, que és el que on més es fa les diferències, i el de córrer.
Doncs atents a les xarxes socials de Ràdio Sabadell perquè us explicarem com li ha anat en aquest Campionat d'Europa de tricross a la sabadellenca. I un últim punt, en aquest cas de rugbi, perquè jornada negativa per als dos equips de Sabadell, el Sabadell Rugby Club masculí, que va caure contra el Club Castelldefels 15-36, i aquest cap de setmana torna a jugar contra el Quebrantahuesos a Barbastro, i l'equip femení de la seva banda també va caure 3-62 contra l'Hospitalet INEF en una nova derrota al campionat. Les Valquíries, que així és com es diuen, tornen a jugar aquest cap de setmana ho fan contra el Barcelona el dissabte a 6:15 a Barcelona. Doncs fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Rebeu una salutació cordial d'en Pau Vituri des de la redacció, el nostre estudiant en pràctiques, el Víctor Villar, i des del control tècnic, Antoni González, i també la Rocío García, que ens ha donat un cop de mà a la recta final de l'Hotel Suís. També una salutació molt forta de qui us parla. Demà torna a ser aquí, en aquests estudis, d'aquí, al davant d'aquest micròfon, l'Adriana Royo. Adeu, salut i ràdio.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.